Posarem a l'informatiu. Falta exactament un mes, 30 dies, per la vaga general del 29 de setembre. Els sindicats UGT i Comissions Obreres premen l'accelerador per mobilitzar els treballadors en contra de la reforma laboral i les retallades socials. Serà un pols a un govern de Zapatero en hores baixes i els sindicats s'hi juguen també la seva credibilitat. A un mes d'aquesta vaga saludem avui Joan Carles Gallego, que és secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Gallego, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
29 de setembre, vaga general, el que dèiem, falten 30 dies, no hi ha marxa enrere, no?
Malauradament no hi ha marxa enrere, perquè el Congrés dels Diputats sembla que el dia 9 aprovarà la reforma laboral, i la reforma laboral és un element que, al costat de les retallades de drets socials, dels plans d'ajust que estan fent que determinats drets socials estiguin bandejant, aquesta reforma laboral, que està introduint uns elements molt, molt regressius pel que fa als drets laborals, les garanties dels treballadors. És una reforma laboral que facilita i abarateix l'acomiadament, és una reforma laboral inútil des del punt de vista de les necessitats de les empreses, de l'economia, i que introdueix enormes elements d'injustícia en el treball, injustícia que rebran directament els treballadors, però també malauradament les persones aturades també es veuran malmeses amb aquesta reforma laboral, i per tant no queda més remei que fer aquesta vaga general, que aquesta vaga general sigui massiva, perquè això serà l'únic element que permetrà que el govern entengui que cal refer, reconstruir ponts i negociar sortides diferents, mesures diferents a no aquestes agressions.
Abans s'apuntava a la tertúlia. És el moment apropiat de fer una vaga general?
El que és segur és que no és el moment apropiat de fer aquesta reforma laboral. Aquesta reforma laboral, en un moment on necessitem crear ocupació, ocupació de qualitat, ocupació que permeti que les empreses es modernitzin, que els treballadors es vinculin a les empreses, es motivin, puguin participar dels processos d'innovació, aquesta reforma laboral deixa enormes incerteses als treballadors, facilita i abarateix l'acomiadament, serà un element simplement que ajudarà a destruir ocupació. Aquest és el problema. El problema és que no és el moment d'aquesta reforma laboral. I amb aquesta reforma laboral no queda més remei que fer una vaga general. La vaga general és l'únic element que en aquests moments ens deixen els treballadors i les treballadores per poder mantenir determinats drets laborals i per mantenir, en definitiva, un model social, un model d'estat del benestar, un model de drets i garanties pels treballadors, però també pel conjunt de la ciutadania. S'està buscant una sortida de la crisi, inútil econòmicament, però sobretot injusta socialment i injusta especialment pels treballadors i les treballadores. Hi ha altres maneres d'abordar la crisi econòmica, no fent que siguem els treballadors qui paguem els costos d'una crisi que no hem creat.
De seguida entrarem en detalls de la reforma laboral i què és el que no us agrada d'aquesta reforma, però abans només un parell de coses més en relació a la vaga. Vostè deia, senyor Gallego, serà massiva. De moment, quins indicatius tenen de que això pugui arribar a ser així?
Nosaltres portem ja tot el mes de juliol i tot el mes d'agost amb campanyes informatives. El mes d'agost, bàsicament, les campanyes informatives han sigut de repartir papers a les festes majors, en els llocs on hi havia les persones celebrant els moments lúdics d'aquest estiu, però també fent assemblees en els centres de treball, especialment durant el mes de juliol. També el mes d'agost hem fet algunes assemblees en els centres de treball i ara el mes de setembre acabarem de pentinar, diguéssim, amb les diferents empreses per parlar, per discutir, per debatre, per informar sobretot en els treballadors i les treballadores dels motius d'aquesta convocatòria de vaga general. Quan expliquem els motius, quan expliquem el que representa aquesta reforma laboral, el que representa el pla d'ajust que va aprovar el govern, el que representa les marxes enrere que s'estan fent amb determinats drets socials, amb el funcionament dels serveis públics, en la prestació d'atur, les propostes que s'estan fent de retalls també de les pensions públiques, sí. Quan expliquem això, els treballadors en principi valoren necessari el sumar-se a la vaga general. En aquest moment entenem que hi ha un moviment ampli i de suport majoritari a la convocatòria. El dia 29 ho veurem, però fins ara, quan parlem, quan informem, quan expliquem els motius de la vaga general, el posicionament és àmpliament majoritari per part dels treballadors i treballadores.
Com dèiem, és una vaga convocada en contra de la reforma laboral i les retallades socials que ha executat el govern del president Zapatero. Una reforma, però, i uns ajustos que gairebé eren exigits, per organismes internacionals. Tenia alguna altra sortida el govern Zapatero?
Bueno, eren exigits per organismes internacionals internacionals, que són els mateixos organismes internacionals que quan tot això va començar havien posat les bases de que la crisi fos com fos, eh? La credibilitat del Fons Monetari Internacional, posem-la en dubte, perquè la fallida del sistema financer no hagués estat possible si no hi hagués hagut unes polítiques del Fons Monetari Internacional i des de determinats organismes internacionals que van afavorir aquest creixement de l'economia especulativa, aquest funcionament sense regulacions del sistema financer. Per tant, el Fons Monetari Internacional no és un ens infal·lible. El Fons Monetari Internacional és un ens que representa determinats interessos concrets. I quan parlen de que els mercats financers exigeixen determinades mesures, els mercats financers són entitats financeres que tenen interessos determinats i que els seus interessos determinats estan relacionats amb el tipus d'interès al que es col·loca el deute públic. Aquests mercats financers, aquestes entitats financeres, el que volen és que el tipus d'interès al que col·loques la deute pública sigui el més elevat possible, perquè això va en relació als seus interessos, i a partir d'aquí apreten sobre l'economia, en aquest cas espanyola, com vam apretar sobre l'economia portuguesa, la grega, la irlandesa. Però malauradament, al cap de 15 dies de fer aquestes reformes laborals, es fa el test del sistema financer espanyol i resulta que el sistema financer espanyol és el millor sistema financer europeu. Per què no s'havia fet això 15 dies abans? Es va fer primer la reforma laboral i després vam demostrar que el nostre sistema financer estava molt sanejat. Si ho haguessin fet 15 dies abans, possiblement hi haguessin hagut menys pressions per part d'aquestes entitats financeres d'aquest mercat financer. Per tant, aquí hi havia interessos a darrere en fer, en evidenciar una cosa. Entre altres qüestions, perquè el deute públic espanyol és inferior a l'alemany, al francès, a l'italià, a l'anglès. El deute públic espanyol no és el problema. El problema pot ser el dèficit, però aquest és una altra qüestió i hi ha altres maneres d'abordar el dèficit. Hi han hagut també a Europa països molt atacats des d'aquests mercats financers que se'n diuen, també amb recomanacions d'aquestes entitats internacionals, i han fet altres polítiques. Portugal no ha actuat només sobre la despesa pública. Portugal no ha retallat la despesa pública només per actuar sobre el dèficit. Portugal ha actuat sobre els ingressos públics. Ha fet una proposta de mesures d'incrementar els ingressos públics a partir d'incrementar els impostos. Una reforma fiscal més progressista que permeti més ingressos públics per equilibrar el dèficit. Aquí no. Aquí s'ha actuat exclusivament sobre la despesa. I a l'actuar sobre la despesa s'estan retallant drets socials.
Però el mercat laboral no s'havia de reformar? És a dir, no calia una reforma laboral?
El mercat laboral, si s'ha de reformar, s'ha de reformar a partir de la negociació entre empresaris i sindicats. I nosaltres venim dient des del primer dia que el que hem de reformar del mercat laboral és el funcionament a l'empresa, és la negociació a l'empresa que permeti aquella flexibilitat pactada necessària perquè quan els canvis que es produeixen a l'entorn on actua l'empresa obliguen o demanen fer adequacions de les condicions de treball a dintre de l'empresa, això ho puguem pactar, això ho puguem negociar, puguem acondicionar les condicions de treball, els salaris, la mobilitat, determinades qüestions quan hi ha canvis en l'entorn de l'empresa, però pactem-ho. Això no pot ser obligat. El que passa és que aquí s'ha fet una altra reforma laboral que no potencia aquesta flexibilitat pactada a l'empresa, sinó que potencia allò que ja teníem, un mercat de treball en el qual el treballador és una peça d'usar i tirar. Una peça, ara t'agafo, ara trec, ara t'agafo, ara trec. Oblida la necessitat de vincular a partir de l'estabilitat, de la seguretat del treballador de l'empresa, que és l'element necessari perquè s'impliqui en el procés productiu, perquè s'impliqui en la viabilitat futura de l'empresa, perquè participi de processos de reciclatge, perquè incorpori tota la seva experiència acumulada. Això és el que s'oblida. S'abunda en facilitar que el treballador pugui anar fora a partir de l'acomiadament, en comptes de reforçar els elements de flexibilitat pactada, en definitiva, d'adequació de les condicions de treball en els canvis que
aquest es produeixen. Aquest és el punt més negatiu d'aquesta reforma laboral?
Aquesta reforma laboral té tres grans elements perillosos, molt perillosos i molt regressius, no? Un que facilita i abarateix l'acomiadament. El facilitar i abaratir l'acomiadament deixa el treballador en una situació de manca d'expectativa vital en aquella empresa, per tant, de manca d'implicació, de manca de motivació, i aquesta facilitació, a més de i abaratiment de l'acomiadament, serà una font de conflictes continuat. Els empresaris hauran de demostrar aquest concepte de pèrdues futures previsibles. Què vol dir això? Què vol dir? Això s'haurà de demostrar i això generarà conflictes, malauradament, a part, diguéssim, d'aquesta situació de precarietat del treballador en relació a la seva feina. L'altre és que augmenta de manera unilateral de manera important els poders de l'empresari, els poders unilaterals de l'empresari per fixar determinades qüestions laborals, retributives, de mobilitat, en la mesura que li dona a l'empresari més capacitat per poder despenjar-se dels convenis col·lectius. Aquí també està afeblint la negociació col·lectiva en comptes de reforçar defensar-la. I la tercera, que és un element molt perillós, no només per les persones que tenen feina avui, sinó sobretot per aquelles que s'han quedat sense feina o aquelles que volen incorporar-se al mercat de treball, que és la privatització dels serveis d'ocupació. Es deixa entrar a les agències privades de col·locació amb afany de lucre per intermediar en el mercat de treball a l'hora de buscar feina, es renuncia explícitament a que els serveis públics d'ocupació millorin perquè no hi ha cap proposta de millora dels serveis públics d'ocupació, i això farà que aquelles persones que tenen dificultats d'ocupabilitat siguin marginades o puguin ser marginades per aquestes empreses de col·locació privades que tenen afany de lucre. I si tenen afany de lucre es preocuparan per col·locar els que ja són col·locables, els que són ocupables per formació, per experiència, però aquells que tenen dificultats, que tenen més problemes per ocupar-se, com que no seran rendibles, les empreses privades de col·locació amb afany de lucre, perquè així ho explicita la llei, quedaran marginats. Per tant, són elements molt perillosos, eh? Bosses d'exclusió laboral a partir d'aquestes agències privades de col·locació, treballadors submisos al poder unilateral de l'empresari amb poca capacitat d'implicar-se, doncs, en la innovació, que és el que necessiten les empreses, i aquesta facilitat per acomiadar, que en definitiva no és el que necessitem.
Estem parlant amb el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, senyor Joan Carles Gallego, i també amb els tres tertulians que encara ens acompanyen, que són el Martí Pere Arnau, Pere Cullell i Rafael de Ribot, que m'agradaria si tenien alguna pregunta per fer al senyor Gallego.
Senyor Gallego, bon dia. Abans deia vostè que aquest no és el moment de fer aquesta reforma laboral, no? Perdó, aquesta reforma. La Núria li preguntava molt oportunament, bueno, a veure, a quina reforma laboral s'havia de fer, perquè jo també pensava això, escolta, el que no pot ser és que portem tants anys dient no, 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 i ens hem portat a una situació que el mercat de treball ens demostra que, si més no, no és gaire bona per les dades que tenim de desocupació. En aquest sentit, vostè parlava de vincular el treballador a l'empresa, i parlava, escolta, necessitem treballadors més implicats en el desenvolupament, viabilitat, etc, etc. En aquest sentit, li volia preguntar, vostès estan disposats a obrir la porta a que això significa també, si els hi fessin cas en aquesta línia, a treballar també la possibilitat de permetre que hi hagi una flexibilitat salarial i que no tot estigui regulat per conveni de forma tan rígida, perquè aquests treballadors implicats a l'empresa i en el seu futur puguin negociar internament les condicions de sostenibilitat del projecte empresarial?
Sí, aviam, dos qüestions. Primer, diguéssim, per nosaltres en aquests moments no és el moment de la reforma laboral, fonamentalment perquè la reforma laboral no està entre les causes de la crisi econòmica que estem patint. La crisi econòmica que estem patint al nostre país ve dels problemes del sector financer, manca de regulació, i ve, d'altra banda, dels desequilibris de l'estructura econòmica d'Espanya i de Catalunya, aquestes debilitats estructurals, aquest desequilibri entre els sectors que porten dinàmica de creixement econòmic.
Però només això, senyor Gallego? Per tant, som suficientment competitius nosaltres? Perquè el que ens diuen és això afecta tothom, però nosaltres tenim un problema de competitivitat.
Enteníem que la reforma laboral no és la prioritària, hi havia altres reformes a fer abans que arribar la reforma laboral. La reforma financera, perquè el crèdit torni a funcionar l'economia, la reforma fiscal, perquè els poders públics disposessin dels recursos suficients per fer aquelles polítiques econòmiques que reactivessin l'economia, creessin ocupació i posessin les bases materials del funcionament econòmic, i aleshores podíem haver parlat de la reforma laboral. Però quina és la reforma laboral que necessita la nostra economia per tenir empreses més competitives? Si nosaltres mirem la realitat de la nostra economia, veurem que tenim dos grans tipus d'empreses. Tenim les empreses que en aquest context de crisi han aguantat bé, que tenen una posició competitiva en el context internacional important, que tenen capacitat de recerca, de disseny, d'innovació de productes en aquests moments, i ben qualificades en el context internacional. I quan mirem en concret aquestes empreses, quines condicions de treball tenen, tenen més del 90%, 95% en molts casos, de treballadors estables, i tenen unes taules retributives que tenen relació directa amb les capacitacions professionals dels treballadors que s'han incorporat. Per contra, les empreses que més treballen destruït o les empreses que han tancat i han perdut activitat, moltes d'elles són empreses que tenien alts nivells de precarietat laboral, temporalitat, baixos salaris, i són empreses que no s'havien preocupat per invertir part dels beneficis obtinguts en aquests anys, sinó que aquests beneficis els havien col·locat a l'economia especulativa, el sector immobiliari, que després ha fet fallida i ha fet que moltes d'aquestes empreses entrampades tinguessin que acabar tancant. Per tant, amb el mateix mercat de treball hem tingut dues realitats. No era necessària fer aquesta reforma laboral, sinó que el que era necessari era entendre que amb el marc legal que teníem que apostar per un tipus de treball estable, segur, amb condicions diferents. I a partir d'aquí veure quins mecanismes en la negociació col·lectiva poguessin introduir aquells elements de flexibilitat interna a l'empresa pactada que permetessin que quan hi ha canvis en l'entorn de l'empresa, l'empresa s'adecui. I això ho venim dient nosaltres des del primer dia. I no és cert que la negociació col·lectiva sigui rígida. Avui és possible, en el marc de la negociació col·lectiva sectorial, però també a l'empresa, negociar els salaris no només en funció de l'IPC, de la inflació, sinó també en funció de la productivitat. Nosaltres venim dient des de fa molt temps que volem que una part de la productivitat que es creï en l'empresa es transformi també en salari, en riquesa pel treballador. No pot ser que tot l'increment de productivitat que el creem amb la nostra feina acabi incorporant-se en el benefici d'apropiació privada que després no controlem si es reinverteix en l'empresa. No volem tota la productivitat, però volem discutir com part de la productivitat es trasllada també en els salaris. Volem garantir el poder adquisitiu, però també volem que quan l'empresa millora, les nostres retribucions millorin. I també hem demostrat que en els moments en què hi ha hagut dificultats, si discutim la viabilitat futura de l'empresa, si discutim la viabilitat futura de l'empresa des del compromís del manteniment del treball, estem disposats a negociar moltes qüestions en relació a les condicions laborals.
Pere.
Sí, per fer-ho pràctic, en principi aquesta vaga general està en contra de la reforma del mercat laboral, amb això estem d'acord. Què passa l'endemà d'aquesta vaga general si el govern no toca ni una coma?
Bueno, el govern haurà d'assumir la seva responsabilitat. Totes les vagues generals que s'han fet en aquest país ens demostren que han tingut utilitat des del punt de vista dels interessos dels treballadors i les treballadores. Totes les vagues generals, totes les que hem fet després de la vaga general ha recomposat el marc de relacions entre el govern i els convocants de la vaga general, en aquest cas els sindicats, i ha retirat aquelles mesures agressives que estaven en la base de les convocatòries de la vaga general. Nosaltres entenem que un seguiment massiu, majoritari d'aquesta vaga general, evidenciarà el rebuig social majoritari en aquestes polítiques agressives, regressives, de retall de drets laborals, i obligarà que el govern entengui que cal refer ponts, que cal resituar d'alguna manera una certa confiança en el conjunt dels treballadors, treballadores de la ciutadania, en definitiva de la immensa majoria de la ciutadania que s'ha posicionat amb aquest rebuig majoritari. Perquè és que si no, també estaríem qüestionant totes les coses que fem en aquest país. Quan el 10 de juny es va mobilitzar contra la sentència del Tribunal Constitucional de l'Estatut d'Autonomia, podia haver-hi gent que pensava això no servirà per res. Clar, el resultat va ser que molta gent vam sortir al carrer, molta gent vam dir que aquesta sentència del Tribunal Constitucional era injusta, absurda, que dificultava les relacions que tenia Espanya, i resulta que, evidentment, la sentència no s'ha retirat, però ja han començat a haver-hi anuncis per part del govern central, del govern de l'Estat, de que utilitzarà la via legislativa per matitzar algunes d'aquelles agressions que en la sentència del Tribunal Constitucional se situaven. Qüestions en relació al poder judicial i qüestions en relació a altres transferències de competències que es qüestionaven però que a través de la modificació de lleis estatals es fan. Vol dir que quan la gent ens mobilitzem, que quan la gent explicitem el rebuig majoritari a determinades posicions, evidentment els governs no els hi queda més remei que entendre, que escoltar el que diu la gent i modificar les seves posicions inicials. Nosaltres entenem que un seguiment majoritari de la vaga obligarà, com les altres ocasions ha fet, a que el govern modifiqui les seves posicions.
Per cert, es respectarà el dret dels treballadors que no vulguin fer vaga?
Sempre s'ha respectat el dret dels treballadors que vulguin fer vaga.
Vol dir per l'existència dels piquets informatius
Sí, exacte, els piquets sempre són informatius bàsicament per garantir que aquells treballadors que volen fer vaga la puguin fer, perquè el problema no és que respecti el dret dels treballadors que no vulguin fer vaga, que ja el tenen prou respectat. El problema és com garantim que es respecti el dret dels treballadors que volen fer vaga, perquè això mai ho expliquem. Hi ha molts treballadors que estan sotmesos a enormes pressions, xantatges emocionals, però no només emocionals, sinó també materials, que el dia de la vaga fan que no puguin fer vaga. No perquè no la vulguin fer, sinó perquè determinats sectors empresarials molt retardataris tenen poques ganes de deixar que els treballadors exigeixin els seus drets a la protesta, a l'explicitació de determinat problema. Aquest és el problema fonamental. Per això els piquets són informatius, per explicar-los als treballadors quins són els seus drets i també perquè els empresaris entenguin que no poden conculcar un dret democràtic com és l'exercici del dret de vaga. Hi haurà piquets informatius per garantir que els treballadors puguin fer vaga si la volen fer, i si no la volen fer que no la fagin, però també nosaltres entenem que millor que la fagin si el que volem és evidenciar que hem de defensar els nostres drets.
Però veuen conflictivitat al carrer en aquest sentit?
Nosaltres no preveiem conflictivitat al carrer. Nosaltres entenem que aquesta serà una vaga general com totes les que hem fet en aquest país, una vaga general pacífica que explicita en el carrer el sentiment àmpliament majoritari dels treballadors i les treballadores contra determinades mesures agressives del govern i, per tant, amb voluntat d'incidir políticament en el canvi de les mesures que s'estan prenent. No serà una vaga violenta perquè no han sigut mai les vagues violentes en el nostre país.
Martín.
Jo voldria tornar a la reforma.
Va, tornem-hi.
Senyor Gallego, vostè ha començat dient que un dels motius pels quals estan en contra de l'actual reforma és perquè no s'ha pactat entre sindicats i empresaris, no? Més o menys, no s'ha negociat fins al darrer detall. Però vostès han estat, patronal i sindicats han estat, no sé exactament, no recordo exactament el temps, però en fi, em sembla que molts mesos, amb les taules negociadores.
Sí, sí, és
per tant, les dues parts han fracassat abans de que el govern hagi de prendre el camí del mig per intentar portar a terme una determinada reforma laboral amb la que es pot estar d'acord o en contra, però la negociació ha existit i no ha sigut breu.
Sí, sí, és cert, hem estat molt de temps negociant, però ha estat una negociació peculiar, Ha estat una negociació on primer el govern anava dient insistentment en que si no hi havia acord legislaria, amb la qual els sectors empresarials han preferit no tant negociar com introduir aquells elements de pressió sobre el govern perquè acabés legislant a favor dels seus interessos, perquè en aquest sentit la pròpia feblesa política del govern ha fet que el govern estigués molt presoner també de les dinàmiques polítiques o de les aritmètiques polítiques que es donen al Congrés dels Diputats, i aquí el paper tant de Convergència i Unió com del PNB han estat aquells còmplices necessaris perquè aquesta reforma laboral tirés endavant, perquè tant Convergència i Unió com el PNB el que han fet ha sigut de portar veus dels sectors més retardataris de la patronal exigint-li en el govern determinades posicions, que això ha fet, diguéssim, que la patronal no tingués gaire interès en negociar des del primer moment perquè ja sabia que per la via política solucionaria els seus interessos. Aquesta era la primera qüestió. Però la segona és que vostè sap, també com jo, que l'interlocutor que teníem en la mesa de negociació per part de la patronal era un digne representant dels sectors més retardataris de l'empresariat. L'empresariat espanyol i català no és el que representa avui la cúpula dirigent de la COE. Tenir davant la mesa de negociació un senyor que no paga els treballadors, un senyor que no paga els crèdits de les empreses, un senyor que no sap gestionar les seves empreses, està negociant amb un representant dels empresaris que és incapaç de gestionar bé la seva empresa, dificulta molt la negociació.
Però el seu és una negociació democràtica, l'han escollit, igual que vostè l'han escollit els seus afiliats.
Exacte,
a veure, entrant en qüestionar el tio que tens davant negociant és la millor manera per no posar-se un acord.
Ens hagués agradat poder negociar.
No és un tio legítim perquè no paga, no sé què.
Ens hagués agradat poder negociar. No, nosaltres mai el vam qüestionar en la mesa de negociació. Mai el vam qüestionar en la mesa de negociació perquè enteníem que ell tenia tota la legitimitat per portar les propostes. Però un cop les coses han passat, un cop la pel·lícula està escrita, cal mirar-la. La pel·lícula cal mirar-la de prop. El senyor Díaz Ferran, que és incapaç de gestionar la seva empresa, que és incapaç de pagar els treballadors, que acaba acomiadant més de 5.000 persones i tancant les seves empreses, molt bon empresari no és. Hi ha altres empresaris molt millors en aquest país que entenen quins són els problemes reals de les seves empreses, que negocien amb els seus treballadors, amb les empreses, i que han garantit la viabilitat futura de les seves empreses. Aquests ens hauria agradat tenir a la mesa de negociació. Malauradament hem tingut un altre. Què és el que han escollit ells? D'acord, però això ens dona quin tipus de negociació teníem. Aquesta, i a més l'ajut substancial de tant el govern com aquests partits de l'oposició que els estaven fent la feina en aquests sectors empresarials.
Sí, l'àrbitre estava comprat.
Com?
L'àrbitre estava tocat, l'àrbitre no era imparcial.
Bueno, per la nostra opinió no era imparcial perquè estava molt sotmès a les pressions dels sectors empresarials que utilitzaven la feblesa política del govern per poder condicionar la reforma que en definitiva ha sortit, com hem vist, a més.
Un govern que espanyol que segurament també reformarà bé. De fet, ho va dir Salgado, que pretén reformar també les pensions o presentar un projecte de reforma de pensions abans que acabi aquest any. Per exemple, el ministre Corbacho ja ha apuntat que apostarien per ampliar el període de còmput de 15 a 20 anys. Com ho veuen?
Nosaltres el que estem veient és que la lògica d'intervenció que està fent el govern en la situació de crisi econòmica és una lògica que només vol actuar sobre les despeses. Ens està dient, no, hem de retallar despesa pública, hem d'abaratir els costos laborals. Creuen que sortirem d'aquesta crisi i que guanyarem el futur amb menys despeses, en comptes d'entendre que per sortir de la crisi i guanyar el futur ho hem de fer-ho amb més inversió. El problema del nostre país no és que tinguem que retallar la despesa, és que tenim que invertir per superar els dèficits estructurals que tenim. Sigui amb educació, amb formació, sigui amb infraestructures, sigui amb capacitat de recerca, aquí tenim que invertir. Però això no ho fan, retallen despeses, i ara la que ens volen retallar és la despesa de la seguretat social, la despesa de les pensions. Quan el senyor ministre sap que en aquests moments el sistema públic de pensions, el sistema de seguretat social del nostre país té superàvit, té la bona salut financera, i no val fer trampa, dir no, per evitar que tinguem que retallar les pensions d'aquí 50 anys, les retallem ara. Això és fer trampa. Per evitar retallar les pensions d'aquí 50 anys no es tracta de retallar-les ara, sinó que es tracta de veure quins són els ingressos addicionals que ha de tenir el sistema públic de pensions per poder ser viable d'aquí 50 anys. Però ells segueixen insistint en que només volen actuar sobre la despesa. I el sistema de pensions no depèn del retall de la despesa. El sistema de pensions depèn de que hi hagi més treball, que aquest treball sigui de qualitat, que hi hagi més quantitat i més qualitat de treball, perquè això seran més ingressos al sistema de pensions i, per tant, més viabilitat futura.
Tenen temps de parlar-ne segur aquest final d'any. Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio, i que vagi bé.
Gràcies, bon dia a vosaltres.
I també gràcies als tres tertulians d'avui, Martí Perarnau, Rafael de Ribot, Pere Cullell. Gràcies i fins la pròxima.
Adéu,
bon dia. Parlant d'aquesta reforma laboral, ens hem citat aquesta hora 3 minuts i les 10.